A la Plana de Lleida seguim en fase 1, tot i que al Pirineu i a l'Aran ja han passat en fase 2, avui dilluns. Tot i això, el Ministeri de Sanitat ha decidit flexibilitzar els passejos en grup, tant en fase 1 com en fase 2. A partir d'ara, en fase 2, amb grups de fins a 15 persones, i en fase 1, des d'avui mateix, també amb grups de fins a 10 persones, per fer passejos i per fer esport. Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana 25 de maig del 2020. Són les 12:20 minuts i hores d'ara fregant ja els 22 graus a la ciutat de Lleida. Per cert, que la pluja que hi ha hagut aquesta nit, aquesta matinada, doncs s'han recollit a Lleida 5,4 litres per metre quadrat. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el director del diari La Mañana, també escoltarem els consells de la doctora Torrejón i posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs comença el migdia de Lleida parlant dels bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a dos quarts de dues la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, on posem sobre la taula no resultats perquè no en tenim, però sí informacions del món dels esports que a poc es van movent i que també s'han d'estar preparant ja les properes, la propera temporada. Hi ha d'haver moviments d'altes i baixes, etc, etc. Tot això des d'ara mateix fins a les dues, com sempre, com tota la setmana. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2, ens escoltes des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida i a través d'internet des de tot el món, a cope.es, emissió en directe, tria l'emissora de Lleida o a l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil. Ara sí que ens n'anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem a la província de Lleida per a les pròximes hores predomini d'intervals de núvols mitjans o alts i inestabilitat al Pirineu, amb cels de nuvolats i xàfecs i tempestes que poden ser localment forts. Es poden arribar a recollir més de 15 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui baixen a l'extrem sud i pugen a la resta, amb unes màximes de 28 graus a Tàrrega, 27 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 26 a Lleida capital i 24 a Viella. De cara a demà dimarts esperem una jornada de cels poc ennuvolats i temps estable en general durant la primera meitat del dia. Per la tarda creixeran núvols d'evolució diurna a la meitat nord de la província que poden deixar xàfecs febles al Pirineu. A la resta es mantindrà l'ambient assolellat. Per últim, les temperatures demà pujaran amb unes màximes que arribaran als 31 graus a Balaguer, als 30 a Lleida capital, als 29 a la Seu d'Urgell, als 29 també a Tàrrega i els 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I nosaltres anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja saps que aquest cap de setmana s'hagués hagut de celebrar la 41a edició de la Plec del Caragol i que, evidentment, doncs per les causes de la pandèmia s'ha hagut d'aplaçar al cap de setmana del 9 a l'11 d'octubre. Aquesta és la data proposada que de moment des de la FECOL et proposen, però això no va fer que el diumenge la tradicional rua de la Plec sortís al carrer per mantenir aquest esperit de la festa. Penyistes i veïns van sortir als balcons i als portals per animar la mascota Hèlix i ballar al ritme de la xaranga. Va ser tota una festa. Per cert, que anem a recordar, com hem dit al principi, que tant l'Alt Pirineu i l'Aran han passat a fase 2. Fa dues setmanes que van passar a fase 1 i la tendència positiva de les xifres han fet que puguin passar a fase 2, que ja sabeu que el salt de fase en fase es fa cada dues setmanes. A la Plana de Lleida fa una setmana vam entrar en fase 1 i, per tant, si les xifres segueixen sent bones, i així ho estima el govern central, doncs dilluns vinent passaríem a fase 2. Si no es modifica, perquè, com veieu, per exemple, la sortida de passejades i en grup, i esport en grup, doncs s'ha modificat a través del BOE, perquè inicialment no es pot, ni en fase 1 ni en fase 2, doncs s'ha modificat perquè en fase 1 es pugui fer amb grups de 10 i en fase 2, que era de 10, puja fins a la, amb grups de 15. Anem improvisant i anem canviant les històries i accelerant. No sé quina pressa tenim exactament en que se passin de 10 a 15, per exemple. Ens podem esperar una setmana, però vaja, hi ha pressa amb aquestes històries. Per cert, que en fase 2 poden obrir ja les sales de cinema, entre d'altres, i el teatre. Però tant les de cinema com les de teatre de l'Alt Pirineu i Aran de moment seguiran tancades, tot i poder obrir, perquè recordem que fora de la regió sanitària no hi podem viatjar. És a dir, a Catalunya ens han dividit per regions sanitàries, no per províncies. Fins a la fase 3 no ens podem moure entre regions sanitàries. I sempre i quan les dues regions estiguin en fase 3. Per tant, des de la Plana de Lleida no podem anar a la Vall de Boí, per exemple, ni molt menys des de la zona de Barcelona, ni Girona, ni des de França, ni des de l'Aragó. Per tant, de moment, les associacions i les agrupacions de sales de cinema com de teatre han decidit no obrir, perquè no té massa sentit, no poden rebre a ningú. La Vall del Romànic tampoc obrirà fins que no es disposi de protocols de seguretat i perquè pugui viatjar la gent, si no, doncs, a part dels veïns, per entendre'ns, dins de la regió sanitària del Pirineu i Aran, no s'hi pot viatjar. Darrera hora de les xifres del coronavirus a la demarcació de Lleida. Tenim una nova defunció, una nova persona que ha perdut la vida a causa de la Covid-19 i 51 casos nous. El territori suma 231 víctimes mortals, 2.713 casos detectats i també hi ha 1.051 altes des de l'inici de la crisi sanitària. Menció especial la xifra de casos detectats, que ha tingut un repunt important des del passat divendres. Vam passar dels 2.400 i escaig als 2.700 d'avui dilluns. Fes càlculs. Fa 3 setmanes i escaig que poden sortir els nens al carrer. Fa 2 setmanes que es pot sortir al carrer en franges horàries. Tots hem mirat per la finestra i hem vist com, no tothom, però com hi ha grups de persones, com surten al carrer. Ni distàncies ni mascaretes. Per tant, ull amb aquesta història, que si al final la xifra ha de tornar a pujar i ens han de tornar a confinar, llavors ho tornarem a patir tots. I, per tant, hem de ser sensibles amb això. Podem sortir al carrer, sí. Hem de sortir, i sí, que és salut sortir, que ens toqui l'aire, el sol, caminem. Perfecte. Distància social, mascaretes de seguretat, no toquem res. Quan tornem a casa, ens rentem amb aigua i sabó. Ja ho sabeu, el que ens han dit. Notícies d'actualitat a la ciutat de Lleida. En plana política, Regina Cairol dimiteix com a regidora de la Paeria de Lleida per motius personals. La regidora de Polítiques per als Drets Socials també ha deixat l'acta de diputada a la Diputació de Lleida. I la Paeria vol assumir el control de l'aula de teatre pels presumptes abusos i estudiar canviar-ne el model de gestió. El govern considera que la direcció de l'aula coneixia els abusos i no va actuar fins que es va produir la denúncia. L'aula de teatre nega conèixer els abusos abans del 2019 i es posa a disposició de Fiscalia per depurar responsabilitats. El centre assegura que quan es va assabentar de les denúncies va atendre les víctimes sense qüestionar els fets. I a Forcat porta a municipis de Lleida i Osca els primers 250 treballadors del camp des de Romania. Els 10 autocars han viatjat a una capacitat del 50% i els temporers treballaran tant a Soses com al Col·legi Albatàrrec i a Fraga. I per cert, Creu Roja, Càritas i Arrels ofereixen un espai on podran dormir temporers que arriben a Lleida per treballar a la fruita, que no està gens clara la història. Anem directes cap al diari La Mañana.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que com tots els dilluns el que fem ara és marxar a parlar amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, com anem?
Escolta, comencem setmana, altra vegada desquadrats a la província de Lleida per regions sanitàries, la part nord, el Pirineu, Aran, fase 2, ja, des d'avui, a la Plana de Lleida, doncs ens quedem en fase 1, se presumiblement la setmana vinent hi tornarem a estar igual, en fase 2.
Sí, presumiblement, aquesta, a meitats de setmana, normalment això ho fan el dimecres, la Conselleria de Salut, dimarts i dimecres, proposen a veure quins territoris poden avançar cap a la següent fase, no? És d'esperar, que Lleida ja porta, com tu dius, Ricard, una setmana en fase 1, on han recuperat una mica el pols, aquest pols ciutadà que s'havia perdut aquests darrers dies de confinament, i és d'esperar que aquesta setmana ens puguin dir que passem a la fase 2, a fase 2 a partir de dilluns vinent.
Sí,
de totes maneres, com tu dius, aquest territori, que és la demarcació de Lleida, o la província de Lleida, ara mateix torna a estar desquadrat, perquè avui el Pirineu passa a fase 2, mentre nosaltres continuem a fase 1. Tot i això, cal fer alguns apunts. Què vol dir passar a fase 2? Avui nosaltres expliquem al nostre diari, està explicat en una doble portada, què vol dir fase 1 i què vol dir fase 2, sí, i què es pot fer i què no es pot fer.
Ja com ve explicar-ho,
altres coses,
ja, sí.
El Pirineu, entre altres coses, què podria fer avui? Podria obrir cines, podria obrir teatres, podria obrir monuments, però què passa? Els cines van dir que no obriran fins a entre el 16 o el 28 de juny, perquè els limiten l'aforament a un terç de la seva capacitat, clar. I, clar, les sales de cine del Pirineu diuen que no ens surt a compte. Passa una mica com allò de les terrasses, no?
Igual.
No hi ha el 30%, i després un puja al 50%, clar, si es gasta més de llum, per entendre'ns,
No, és que, aviam, el sol fet d'obrir un equipament comporta unes despeses fixes, ens agradi o no. Llavors, has de fer números, aviam, les coses com siguin, que no està la cosa com per tirar coets, no? S'ha de fer números. Això és
i de personal, després, i també de personal que hi hauria d'haver, les taquilles, etcètera. Per altra banda, el romànic de Boí, que és un dels grans conjunts del Pirineu, un dels grans atractius turístics, tampoc obrirà fins de moment, creuen que ho aniran fent progressivament a partir del mes de juny. Estan implementant totes les mesures també de seguretat que calen, amb els grups reduïts que s'ha de fer...
De totes maneres, deixem que recordi, Francesc, que la província de Lleida, per entendre'ns, està dividida en dues regions sanitàries i que fins que no arribem tots en fase 3, des de la Plana de Lleida, o sigui, des de la ciutat de Lleida, des de Balaguer, des de Mollerussa, no podem viatjar amb cotxe cap a la Vall de Boí, per exemple. Per tant...
Exactament.
Entenc que es mantingui tancat perquè no pot venir gent de fora d'Espanya, no pot venir gent d'una altra comunitat autònoma, no pot venir gent fins i tot de la part sud de la mateixa província. Per tant, escolta, jo crec que és acertat aguantar-se encara doncs, aquestes 3 setmanes que presumiblement entrarem tots en fase 3, no? O coincidirem amb la fase 3.
Sí, jo és crec normal. Que d'alguna manera, Ricard, també que avui mateix al Pirineu no hi haurà un gran canvi en el
clar,
que està
no, no, no.
La fase 2 és... Sí, és d'alguna manera oficial, és un paper que hi ha sobre la taula, però d'alguna manera tampoc sabràs exactament que hi ha un canvi evident. Sí que es veurà aquest canvi, potser a la setmana vinent si Lleida entra en la fase 2, que llavors sí, obertura de cines, obertura de teatres, obertura de monuments, museus, etcètera. Molts museus ja podien obrir aquesta setmana, de fet. I crec que a Lleida sí que es veurà un gran canvi. De totes maneres, la Lleida que estem veient ara, ja, com hem dit abans, ja no és la Lleida que veiem aquests darrers dies.
Deies abans, Francesc, que la ciutadania ha començat a reprendre el pols a la ciutat. Jo et diria que fins i tot més que abans, perquè ara les tardes, vespres, és igual dissabte, diumenge, que dilluns, que dimarts, hi ha una quantitat de gent al carrer o fent esport, o caminant, o en bicicleta, que, escolta, que si se segueixen escrupulosament les distàncies de seguretat i les normes de seguretat sanitària, benvinguda sigui, perquè és una imatge magnífica de la ciutat.
I n'hi ha ganes. A veure, el que diem amb aquest cas...
El problema és que si no es mantenen les normes, clar.
Sí, és sentit comú i prudència. Aquestes són les dues màximes, més enllà de les fases o de les normatives que hi pugui haver. Sentit comú i prudència. Si tothom es guia per aquestes màximes, jo crec que massa problemes no hi ha d'haver.
Efectivament.
Aquests dies també m'han pipat alguna cosa. Jo he vist algun... Sobretot quan s'ha començat a obrir... el tema del desconfinament, la gent podia sortir a passejar els primers dies, la gent podia sortir d'esport... Veia algunes crítiques fetes d'algunes terrasses privilegiades amb vistes al riu. Tanta gent al carrer, exacte. Jo pensava... Bé, tu tens la possibilitat de viure davant del riu amb una terrassa privilegiada, però hi ha gent que viu en un pis de 20, m'estic passant de 50 a 60 metres quadrats,
no, i
amb un
carrer fosc
on no hi entra la llum, després de 50 dies tancats, és lògic que la gent
té moltes ganes. Escolta, Francesc, hi ha una altra cosa que la gent té moltes ganes, i això vosaltres ho reflexeu avui mateix, i és que, clar, venen, encara que hem tingut alguna mica de pluja i tal, però venen les bones temperatures.
Sí.
I de seguida tindrem sobre la taula el tema de les piscines municipals, com es gestionaran, si s'obriran, com s'obriran, i totes les normes de seguretat. Però la gent que sí que té possibilitat de terrassa o de caseta i tal, les piscines d'aquestes prefabricades s'estan esgotant.
Sí. Se'n diu, hi ha un terme que els que han estudiat empresarials o ciències econòmiques administració i direcció d'empreses que tenen molt clavat al cap, que és ruptura d'estoc.
Sí.
Doncs això, d'alguna manera, és el que ha passat en el món de les piscines. Lleida ha acabat amb les existències de piscines prefabricades amb només 2 setmanes. Avui obrim el diari de la mañana amb aquest detall, amb un reportatge que s'ha treballat molt bé la periodista Iris Carnicer, i és realment interessant, no? Davant de la incertesa del que passaria, davant del tema del confinament, la gent optava per fer una piscina a casa. I bé, ruptura d'estoc hi ha hagut. Ara bé, què passa? Hi ha molts pobles que han dit que sí, que les obriran les piscines. Aitona ho va dir la setmana passada, va fer una nota de premsa com li s'han dit.
Sí, s'ha de saber el tema de l'aforament, les distàncies,
sí,
tot això, clar.
Exacte. Hi ha molts pobles que també ho faran, però amb unes condicions també de que s'hauran de pactar i seran diferents. Però bé, ja va dir el president Pedro Sánchez fa un parell de setmanes, quan va començar a anunciar el tema de les fases de desescalament, que entravem en la nova normalitat. Què vol dir això? Que no és la normalitat que coneixíem abans,
no.
És nova. Per tant, a poc ens haurem d'anar adaptant i esperar, una altra vegada més, que aquest coronavirus, amb la calor, i sobretot amb la calor que fa
sí.
Les terres de Ponent a l'estiu, pugui quedar ben allunyat.
Almenys que entreguem rèdit de l'escalfor, de l'estiu aquí.
Exacte. Ahir també comentava un metge de la Vall d'Hebron que a partir de... És previsible que ara a l'estiu això pugui anar baixant bastant.
Clar.
I tornar cap a entre octubre i novembre.
Sí,
però també
sí,
diu
sí.
Una cosa, segurament... que ho diuen metge de la Vall d'Hebron, i també fiquem-hi totes les cometes del món,
sí,
la prudència del món. Segur que no tindrem vacuna, però potser ja tindrem algun tractament retroviral que permetrà incidir amb més eficiència a les persones que agafin aquest coronavirus a la pròxima tongada estacional.
Aviam, són els passos que s'han de seguir, el medicament, després la vacuna, això requereix un temps, així tot els plaços s'estan escurçant, però tampoc vulguem córrer massa, que no sigui que descarrilem. Vull dir que,
sí,
bueno, que tots en tenim
poc.
Moltes ganes, però
sí,
hi ha uns plaços que no es poden escurçar.
Aquest pol ciutadà ja es torna a notar una miqueta, perquè
sí.
Tinc de dies molt tristos. Algun dia, jo sempre dic, amb les fotos del Toni Alcanta, per exemple, o dels nostres fotògrafs, haurem de fer alguna publicació dels primers dies de la pandèmia,
sí.
Les imatges que ens han deixat, una Lleida buida, totalment trista, i després, com a partir de com comencen a sortir la cabanya al carrer, es comença a sortir l'esport i tal, tot això va creixent, no? D'alguna manera és com una pel·lícula, és com un frame de pel·lícula.
Sí, és així.
De reflexar a la història gràfica recent de la nostra ciutat.
Doncs ja sabeu, aquestes i d'altres notícies les trobeu cada dia a la mañana, a internet, a lamañana.cat, amb NY, i si no, l'edició impresa que està a la venda al vostre quiosc, que no ha deixat de sortir durant aquesta època de pandèmia. Nosaltres els dilluns
sí,
parlem
clar,
amb
jo,
el seu director.
Jo, una de les coses que m'agrada fer més al matí, i ho vaig escriure en un article, és anar amb una terrassa, per això em vaig alegrar molt la setmana passada que obrissin terrasses i llegir el diari. Ho ficaríem per l'oral, llegir els diaris.
Sí.
Està bé també fer un repàs per la resta de rotatives, de publicacions, i és una de les coses que més m'agrada. Convido també la gent a fer un exercici molt sa.
I tant que sí. Francesc Guillaumet, com sempre, una abraçada. Gràcies.
Gràcies, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que cada setmana parlem amb la doctora Torrejón des de Estar Bene, el Centro Médico Estético. Yo te voy a dar el teléfono ya, nada más empezar, 93
91 93 414 36 31, porque si tienes cualquier problema o consulta sobre el tema del sobrepeso, obesidad, etcétera, los puedes llamar, que ya sabes que te van a atender de manera totalmente personalizada. 93 414 36 31. Pero déjame que salude a la doctora Torrejón, a ver cómo está de ánimos, porque ya han pasado a la fase 1. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un fiestón. Bueno, voy a organizar un fiestón de 10 personas.
Habéis estrenado la fase 1, y yo digo que es el cambio que quizás se note más dentro de las fases, ¿no?, de esta historia de las fases, el cambio de fase 0 a fase 1. Bien, es verdad que los últimos días quizá la gente también ya empezaba a vivir en fase 1, ¿no? Pero bueno.
Ahí va. Aquí en Barcelona yo hoy no me nota mucho cambio, porque quizás estábamos desmadrados ya de unos días antes, ¿no? Pero bueno,
hay ganas.
En caso estamos en fase 1, que hay ganas, y entonces, bueno, yo, si me permites, hoy, Ricard, no querría hablar tanto de temas médicos, sino, que también, los vamos a tocar un poquito, sino de temas sociales. Y es, yo quiero hacer un llamamiento a todas las personas.
Está muy conectado todo.
Sí, está muy conectado, porque estamos viviendo una situación que yo a veces, pacientes nuestros que ya están en tratamiento, y que bueno, nosotros estamos incorporados desde el día 11, ¿vale? Y estamos incorporados tranquilos, con prudencia, con responsabilidad y sin miedo, ¿no? Entonces, llamamos a algunas personas y nos responden, bueno, pues cuando pase todo esto. Y yo le digo, oiga, que esto no va a pasar.
No, claro.
Es decir, esta es una situación que tenemos que aceptarla. Es decir, nuestro gobierno habla de la nueva normalidad. Yo me resisto a hablar de nueva normalidad, porque si es nueva ya no es normalidad, ¿de acuerdo? Entonces
sí,
se contradice completamente, ¿no? Pero sí que va a haber una situación a la que nos tenemos que adaptar, y es que, bueno, ahora es el COVID-19, pero que en algún otro momento puede ser otro, como ya ha sido otra, como fue la gripe aviar, es decir, que de vez en cuando nos van saliendo bichitos, ¿no?
Es verdad.
¿Qué ha pasado esta vez? Que esta vez ha habido mucha carga de bichos, es decir, para que la gente no se entienda, muchos bichos, pero muchos bichos en poco espacio de Europa, ¿vale? Que fue Italia y que fuimos nosotros. Entonces, todo eso pues ha generado lo que ha generado. Pero entonces yo creo que lo que hay que transmitirle a la población es responsabilidad, pero no pánico. Es decir, no nos podemos quedar en casa, Ricard. Este país, aparte del azote sanitario que ha sufrido, está sufriendo y va a sufrir todavía más un azote económico impresionante. Y esto, si no cogemos el toro por los cuernos entre todos, es decir, las personas que hoy por hoy tenemos pues la suerte de mantener nuestro trabajo, de seguir pudiendo tirar hacia adelante, si todos no tiramos del carro, de aquí no se sale, al contrario, estaremos cavando un agujero que cada vez se nos hará más profundo.
Sí.
Entonces yo hago un llamamiento a todas las personas que escuchan tu programa, que sé que son muchas, a que no sientan pánico, a que sientan responsabilidad, esto sí, es decir, a que no se hagan tonterías. Yo cuando paseo, si veo a alguien sin mascarilla, le pido por favor que se ponga la mascarilla. Es decir, tenemos que darnos mensajes positivos unos a los otros, ¿no? Entonces, salir con esa responsabilidad, pero no paralizarnos en casa.
Claro.
Generar movimiento de dinero, porque el dinero, si se paraliza y le entra pánico, también es muy perjudicial para todos nosotros, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un mensaje positivo ante todo, porque no exactamente a lo de antes, pero a lo de antes mejorado, porque nos ha hecho aprender, nos ha hecho ser más limpios, los carritos de los supermercados están más limpios que antes, nos lavamos las manos muchísimo más, yo a nuestros pacientes le paso vapor, con lo cual salen, vamos, fantásticos, sin un solo bicho, es decir, que todo es lo de antes, pero mejorado, y ponernos en marcha ya, dejar que los turistas entren, dejar que los turistas entren con control, no sin control, y que vayamos recuperando dinero, que vayamos recuperando bienestar para la mayor parte de las personas de nuestra sociedad.
Pues me parece un mensaje extraordinario el que hoy nos ha lanzado la doctora Torrejón. Ya sabes que la encuentras en Starbene, que es el centro médico estético, en el teléfono 93 414 36 31, que desde el pasado día 11 ya te, como han hecho siempre, te reciben con cita previa. Por eso damos siempre el teléfono 93 414 36 31, para que sepas que primero tienes que llamar, después hablarás con la doctora Torrejón y después ya te concertarán día y hora. Y además son
puntuales, ¿eh? No te tendrás que esperar casi y no vas a coincidir con nadie. O sea que, pero esto ya lo hacían antes de la pandemia, o sea que casi no os habéis tenido que adaptar, quizá un poco más de tener el gel y desinfección.
Exacto,
pero vosotros ya trabajabais así,
sí,
con
ya
lo cual,
así.
Ya veis que, bueno, vamos a ponerle buena cara a todo y repito que si tenemos... Vamos a aprovechar también esta energía nueva, ya que viene el buen tiempo también y que tenemos ganas, que si tenemos un problemilla de sobrepeso y tal, vamos a afrontarlo ahora.
Claro, claro.
O sea, llamar hoy.
Que a la playa, como vamos a tener que ir por turno, ¿vale? Y un ratito,
sí.
Pues digamos una cosa, este año nada de playa. Le voy a dar un año sabático a la piel y el dinerillo me lo voy a gastar en cuidarme.
Claro.
Voy a perder los kilitos, me voy a mejorar a nivel facial, me voy a quitar las venitas. Eso es lo que tenemos que hacer.
O sea que esto es una buena inversión, ¿eh? Es invertir en salud y eso es muy bueno.
Y tanto, y tanto.
Doctora Torrejón, como siempre, un placer. Que tengas buena semana.
Un abrazo. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí que hi ha arribat aquest moment de la setmana, del dilluns, en el que posem somriures a les cares de la gent, el aliat dels dentistes, Joel Carnicer. Què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
és que la... La fluixen sol.
Toma ya.
Ahí estamos.
Toma ya.
L'aliat dels dentistes, perquè clar, ens fa somriure i per tant, si tens allà una cosa malament, sí. Pues te l'has d'anar a arreglar.
I de les
arrugues. Sí, però bueno, perquè... això són arrugues, com li diuen, d'expressió, no?
Sí, però bueno,
no d'edat.
La cara igual que un mapa, saps?
Ja, bueno, però aquestes són arrugues amables. Ja saps que n'hi ha de amables i de no amables.
Sí, exacte.
Diu, no, és que tinc arrugues, ja, però és de riure molt, sóc feliç. Ah, bueno, però aquestes no.
Però llavors, si ets feliç, ja t'és tot igual. Molt bé.
Joel Carnicer, escolta, que em preguntava una cosa. Sí. T'has tallat el pèl des de fa 2 mesos i mig?
No, des de fa 2 anys i mig.
Dos...
De fet. Fa 2 anys i mig, i si vols t'explico el perquè.
Home, però
si
no t'explico el perquè. Algun retoquet amb 2 anys no t'has fet?
No. Jo estava molt estressat a la feina que estava quan allà estava treballant a Apple i me queia el cabell que donava gust. I vaig pensar, a veure si
pues així, claro, pues així no me'l tallo, si me'n queden pocs però llargs.
Clar, dic a veure si seré el primer calvo de la meva família, saps? Dic, això ja seria... I aquí el colmo dels colmos. I vaig dir, bueno, deixa'm el disfrutar per si cau.
Això.
Deixa'm disfrutar algo ja, lo que quede, tal. No, però bueno, de moment està allí, es manté allí.
Bueno.
No pot fer-me perquè, mira, escolta, al final jo tinc molts amics que ja s'han quedat calms i em diuen que és el millor que els ha passat a la vida. Perquè m'han dit, diu, ja no m'he de pentinar... Ja, diu, vist tranquil, una vegada
ho fessin tot... Sí, a nivell... Jo com que ja fa molts anys d'això, doncs sí que t'he de dir que si no t'afecte a nivell emocional i això, si no t'afecte, és còmode, perquè, escolta...
És molt còmode.
És ràpid, sempre el portes molt curt, o pràcticament sí. Allò a l'1 al 0, no t'has de preocupar, ni... Vale, correcte. Però de tant en quan, no et diré que veus alguna foto... algú més o menys de l'edat amb un pentinat o amb una mica de... I saps què passa? Que sí. Sempre volem el que no tenim, eh? Això és
sí,
així.
Exacte.
Però bueno.
També t'he de dir que hi ha quòrum, que hi ha gent que prefereixen calms que no. L'Eduard Ponset, com a últim, t'he de dir que va dir que creu que la gent que té alopècia és genèticament és superior als altres.
Sí, això va dir, però jo també vaig sentir una dita, diu, ja sabes què dicen de los calvos en la cama? I l'altre li diu, que no dejan pelos.
Exacte,
és veritat. No anàvem per allí, però li va contestar així. Bueno, és igual.
Sí, però s'agraeix.
Que portem tres minuts parlant de pèl. Escolta, ara quan pengi, perquè t'estic trucant al mòbil, fes-te un selfie i el penjarem, a veure quina cara fas.
Vale, perfecte.
Per cert, com a la setmana vinent, sí. On estaràs aquestes hores? A casa o a l'escola?
Bona pregunta. En principi, nosaltres encara serem a casa com a mínim fins al 8 de juny.
Ah, home, però si allarguen una mica més el 19... Ja, però és que el 19 s'acaba el curs.
No, el 12. S'acaba el 12.
El 12. O sigui, es faran obrir l'escola per una... Bueno, és igual, ja en parlarem i ja ens en riurem.
Correcte, ens faran obrir per 3 dies.
Com pel 12? Que s'acaba el 19 el curs, tio.
No ho sé, eh? Nosaltres sé que acabem el 12.
No, bueno, el 12 feu que ho notes, però fins al 19 se va a l'escola, o sigui, hi hauria d'haver...
No, bueno, a lo millor ho allarguen, però crec que aquest any el calendari és el 12, eh?
Bueno, va, pues la setmana que ve encara ens salvem. Va, explica'm coses, que si no...
Va, bueno, pues el cas és que, evidentment, encara segueixen havent notícies del confinament.
Sí, sí, i tant.
Això ens ha donat... Jo patia perquè pensava que no en tindríem.
Sí, s'acabarien les notícies.
Però, bueno, ja he vist que hi ha bastant... que hi ha bastant gent amb problemes mentals, i per dir-ho així... Però,
no, ja ho dius bé, ja.
I, bueno, aquí... Bueno, va igual, me callo. El cas és que m'agrada molt aquesta notícia, que és de fa 2 dies, justament, que diu... el titular és... Pillen a 2 homes disfrazados de boia para poder nadar en el mar.
De boia.
De boia, ¿vale? O sigui, allò que hi ha les platges, quan arribes allà al final ja que et diu, home,
sí.
Si vols nadar, nada, però a partir d'aquí jo crec que ja està bé, ja t'has fotut les botes i ja pots tornar.
Clar, van no, veure 2 boies que anaven fent esses.
Correcte, no? I llavors... No, i hi ha la foto i se'ls veu amb un banyador d'aquests de slip, amb el cap a la boia, no? I el vídeo, hi ha un vídeo i tot, no? I llavors, és molt graciós perquè... De totes formes, també t'he de dir que els hi han ficat una multa molt baixa, perquè això ha passat a la playa de Almanach, entenc que es diu així, en la Costa Azul francesa, i ambos banyistes recibiron una multa de 135 euros.
Bueno, baixa, però... Vaja,
goig... No trobo tant.
Ja, però goig no te'n fa. Però bueno.
No, això sí. És el que diu. Los dos hombres nadan a 300 metros de la costa intentando hacerse pasar por 2 boias móviles. Una contradicció en si misma, digo, los bañistas intentan evadir la prohibición del baño, pero bueno, en definitiva eso.
Bueno, pero llavors, ya es van allunyar, ya mantenen la distància.
Sí. Llavors, digo, és aquests que diuen, no, yo no puedo vivir sin el mar, ¿no? De que, pues mira, pues nosaltres tampoc podem viure amb aquest virus i bé que l'estem vivint, ¿no?
Correcte.
En fi, més coses que he trobat sensacionals. No sé si ho saps, però el futbol a Corea del Sur va intentar començar abans, i com que no hi havia públic, van dir hem de fer algo. I no sé si te'n recordes, però fa unes setmanes abans van ficar la gent, si tu pagaves, ficaven la teva cara amb l'equipació i tot.
No
i
llavors, diguis.
Sí, a Alemanya també ha passat, però van començar de Corea del Sud, no? Tot el que la cosa es va animar, que ja ho saps com són, perquè realment els asiàtics són una mica picantons, per dir-ho així.
Sí.
I la cosa es va animar i se'n va anar de mare, i llavors el titular diu així. El Futbol Club Seúl es disculpa per haver posat nines sexuals com a públic en un partit. Algunes de les nines fins i tot mostraven anuncis de webs per adults. A mi sempre m'ha fet molta gràcia això de per adults. És a dir, bueno, el mercat també és per adults, no? Vull dir, s'ha de parlar amb propietat. Jo estic ja molt cansat dels eufemismes. Per adults és porno. Una persona... Graceta és una persona gorda, ¿vale?
Bueno.
Vull dir, no podem estar així, com això, no, de una persona de color, no, de color no, és una persona negra i no passa res, vull dir, tots aquests eufemismes, no, sempre...
És veritat, al final és per no acabar de dir, o sigui, no ho dius, però tothom sap que ho dius.
Sí, vull dir, no, ja cansa una mica, crec que estem en una ciutat que cansa.
Sí, és tot molt edulcorat i ja ens han dit que el sucre no va bé, per tant...
Exacte, una web perdut. Però, bueno, el cas és que si tu dones les fotos, hi ha unes nines, al millor amb una 140 de pit, perquè això passa molt, que els asiàtics tot ho volen a l'engròs, no? Perquè com que són tan... A veure, no el tòpic, no? Però com que són així tan petites i tal, pues suposo que el gros sempre agrada molt, no?
Ja.
I, bueno, això va passar que el Futbol Club Seúl va comprar les nines jo no m'ho crec, això, però, bueno, pensant que eren maniquís, dels que s'utilitzaven habitualment en els aparadors de les fotos.
Però és que igual se'ls hi van acabar i van dir, escolta, va, serà molt que la càmera enfoqui molt a prop. I ja està.
Clar, llavors diu, així el club va instal·lar les nines com un element de diversió, i ho fico entre cometes, durant el partit, però va reconèixer que no les va revisar, entre cometes, en detall.
Claro,
i després han admès que algunes procedien d'un producte de nines sexuals i fins i tot contenien anuncis de llocs webs per adults. Llavors, bueno, típic, van fer un Juan Carlos, lo siento mucho, me he equivocado, y ya está.
Bueno.
Vale. Seguint en la dinàmica del futbol, que ho he trobat bastant sensacional, diu, el Melali, jugador del Angers francès, detenido por exhibicionismo.
Ai, a veure què ha ensenyat.
Sí, bueno, poques coses pots ensenyar si te detenen per exhibicionisme.
Bueno, ja.
El Brand segur que no. Bueno, ja m'ha sentit. És que...
O sea, què ha ensenyat i a on?
Exacte, diu, el futbolista fue detenido tras un aviso de sus vecinos que le vieron masturbándose, obro cometes, mientras observaba a una vecina a través de la ventana.
Bueno, però ho feia a casa, no?
Bueno.
A casa seva.
No sé. Però espera, que ara ve lo bo. Perquè diu, el titular de Vice diu, hace 3 meses su presidente se vio envuelto en otro escándalo sexual. Clar, llavors aquí tenim un problema, perquè...
Anem enllaçant notícies, és igual.
Exacte, això és com si ton pare s'enganxa mirant pornografia i però ell té una col·lecció dels anys 70 de totes les pel·lícules. No? O sigui, aquest senyor no pot dir res. Vull dir, el president d'aquest club no li pot dir res a aquest tio.
Però el club no, però i els veïns? Però escolta, que està a casa seva, que faci el que vulgui mirant per la
finestra. Bueno, home, no, entenc que si està... Entenc que no ha d'estar del tot a casa seva. Entenc que devia estar al balcó o algo perquè diu...
Pues que no el miri, no, home.
D'això va passar el 4 de maig i diu... Espera. És la segunda vez que el futbolista és arrestado por un hecho similar. ¿Vale?
La segunda.
Però lo més bo ve ara perquè és el que s'ha enmig de la renovació del futbolista i diu, paradójicamente el futbolista havia sido renovado hasta 2023. Solo unas horas antes del incidente. Llavors, jo crec que a lo millor va dir, mira, ho he de celebrar.
Claro.
No puc perquè estic de quarantena, deixem-ho celebrar.
Pues ja està, tu. Jo miro per aquí i al cap ja em faig la meva pel·lícula i ja està.
Ja està. Però bueno, el cas és que, mira, exhibicionisme i... Quin de gas.
En fi.
Que malament.
Vinga, va, la darrera.
Bé, més coses. Aquesta notícia és molt surrealista perquè diu, agrede a una cajera del súper, se desnuda y se hace la muerta. Sigue, el cervell d'aquesta senyora va a la velocitat de la llum. A mi no se me passa pel cap fer aquestes 3 coses a la vegada. O sigui, no puc. Jo, bueno, juro que...
Però és que, a més, no tenen massa relació entre si. És a dir, lo de desnudar-se, no... O sigui, pega a la caixera, després sí. Es despulle, que no sé a sant de què, i allò se fa la morta.
Exacte. Hi ha un vídeo i tot, eh? Vull dir, hi ha un vídeo que busqueu i ja...
Què li passa a aquesta senyora? Oh, però aquí el ridícul que va fer és tremendo, no?
Correcte. La notícia és del 18 de maig. Això va passar a Coria del Río, per allà a Sevilla. I llavors...
Això és producte nacional?
Sí.
Mare
Déu. Producte nacional. Diu, la comença insultant un home i llavors, mira, és que veus el vídeo, és fantàstic. El vigilant la pare, la tira de terra, ella comença a cridar i llavors diu... Sin embargo, todo empeoró cuando la mujer se lanzó a agredir a la cajera, a la que propinó unos cuantos y severos puñetazos, ¿vale? Ya os digo, cuando todo parecía que había terminado, la mujer, llorando en el suelo, decidió quitarse el suéter y comenzar a desnudarse hasta que se hizo la muerta. Esto no le sirvió para nada, ya que cuando la Policía Nacional llegó al lugar, decidieron... Espera, encárame lo mío. Cuando la Policía Nacional llegó al lugar, decidieron colocarle una mascarilla, no sé aún, porque no lo digo, pero digo, colocarle una mascarilla, taparla y detenerla para llevarla a comisaría.
Hombre, a ver, la mascarilla le va a posar el nas, está claro.
A lo mejor le van a picar les popes, como aquellas dones brasileñas que porten allò, que, ¿cómo se dice? Unes pezoneres.
Sí, bueno.
Pero... Bueno...
Nada, o sigui, hi ha uns animals a la natura que quan els ataquen se fan els morts.
Exacte.
No, a veure si ve la policia i diran, bueno, com que està morta la deixem aquí. Hombre, senyora,
exacte.
O en la caja o al cuartelillo.
Correcte, ella va dir, això deu ser millor, a veure, a lo millor té antecedents psicològics o algo, no ho sabem.
Quasi segur, quasi segur.
M'agrada molt la relació com ho fa tot i diu, perquè el seu cervell segur que anava pensant, això ha de sortir bé.
Hombre,
si fa això, és que ha de sortir bé.
Un plan infal·lible. Bueno, va, tens acudit o no?
Sí, tinc acudit. A veure si el pilleu...
A veure si l'enganxo, va.
No sé si el vaig dir la setmana passada, perquè és un acudit que de tant en quant me torna a la ment, Però bueno, vaig dir...
No, no, així és, pues ja... és el de Steve Jobs, aquell és el que vas dir...
No, vale, pues no, no, vale, pues bé, perfecte, no, m'hi diré un altre. Diu que estos son dos amigos que se encuentran después de que hace mucho tiempo que no se ven, ¿no? Diu, hombre, diu, José Juan, hosti, diu, ¿cuánto tiempo sin verte? Diu, sí. Diu, ¿qué tal? Diu, ¿cómo estás? Diu, bien, hombre, diu, pues mira, me casé con una india. Ah, y con una india, diu, ¿y qué tal? Diu, bueno, diu, tiene su puntillo.
¿Tiene su puntillo?
¡Ah!
¡Buena semana, Joel!
¡Buena semana, Ricard!
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el día en el que ya no hay ninguna ciudad en el escenario más restrictivo del plan de desescalada, en este lunes, en el que la mitad de los españoles están en fase 1 y la otra mitad en fase 2, el Ministerio del Interior ha tomado una decisión operativa relevante. No es la primera vez que el gobierno aprovecha la pandemia y el estado de alarma para adoptar medidas que no tienen nada que ver ni con la crisis sanitaria ni con sus consecuencias económicas. La cadena COPE ha confirmado que el ministro Grande Marlaska ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid. Es el coronel Diego Pérez de los Cobos, conocido por dirigir el dispositivo policial en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Su destitución podría tener que ver con la gestión de la seguridad en el entorno del chalet de Pablo Iglesias en Galapagar. ¿Cuáles son esas razones, Juan Baño?
Toda una referencia, Antonio, efectivamente. Interior por ahora no aclara los motivos, solo dice que en estos casos, como se suele decir, por pérdida de confianza. Varios altos mandos en activo y jubilados consultados por COPE hablan de desolación, de tremendo mazazo al conocer la noticia. Uno de ellos apunta a una posible causa con varios frentes. Se ha juntado el hambre, dice, con las ganas de comer. Posible causa inmediata, la polémica en torno a la seguridad sobre el chalet de Pablo Iglesias en Galapagar. Puede ser, pero hay más. Los informes de Guardia Civil sobre las marchas del 8M de cara al procedimiento abierto contra el delegado del gobierno en Madrid y esas marchas feministas días antes del estado de alarma también lo apuntan otras fuentes con bastante solvencia. Otros también recuerdan que Pérez de los Cobos, como tú apuntabas, es el hombre de que dirigió y coordinó sobre el terreno el operativo policial del referéndum del 1 de octubre. Este coronel y el general de la Guardia Civil en Cataluña siempre han sido objetivo para el independentismo catalán. El cese fue comunicado anoche, nos dicen nuestras fuentes. Pérez de los Cobos dejó el Ministerio del Interior y se puso al frente de la Comandancia de Madrid hace poco más de 2 años. Marlaska ya cesó, recuerden, exactamente igual al que fuera jefe de la UCO, el coronel Manuel Sánchez Corbi. De los Cobos siempre contó con el aprecio personal del exministro Pérez Rubalcaba.
El paro es una de las consecuencias más dramáticas de la pandemia sanitaria. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha puesto cifra a lo que ya venimos advirtiendo. Si a los que han perdido sus puestos de trabajo sumamos los que no están trabajando y se encuentran en situación de ERTE, la tasa de paro efectiva en España es del 36%, con 8.400.000 desempleados. Con este escenario, a esta hora comparece en el Senado la ministra de Trabajo. ¿Qué está diciendo, Joaquín Vitmanos?
Se defiende de esas cifras. Lo que ha dicho por ahora es que esta crisis ha destruido menos empleo que la anterior, que se está cebando, sí, sobre todo en el sector servicios, en los contratos precarios, aunque Yolanda Díaz cree que la sangría se ha frenado este mes de mayo.
Y estamos ya en una, digamos, en un tránsito ahora mismo de contención. Quiero ser muy prudente porque vamos a ver cómo evoluciona el mercado de trabajo, pero con los datos en la mano y los datos diarios, en la fase en la que estamos ahora, digamos que es una fase de absoluta contención.
De momento, la ministra de Trabajo no ha hecho referencia a los problemas de cobro de los ERTE, de los expedientes de regulación temporal de empleo. Sí ha puesto en valor el diálogo social, pero haciendo caso omiso a que en este momento los empresarios lo mantienen en suspenso por ese acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que seguimos conociendo ejemplos de quienes se saltan las normas del estado de alarma. Por ejemplo, en Gijón, la policía local tuvo que denunciar a un establecimiento de la avenida José García Bernardo por no reducir el número de mesas y que la Sociedad Española de Salud Pública ha dejado claro que la posibilidad de que el coronavirus entre en los aparatos de refrigeración de los locales públicos es remota. Aún así, aconseja que se asegure la renovación del aire. Y el tiempo veraniego que hemos tenido este fin de semana va a seguir haciendo calor, pero va a dar paso a las tormentas, al menos en el centro de la península y la mitad norte. A esta hora está activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en ambas Castillas, Madrid, Cataluña y Aragón. Bajan las temperaturas, aunque en el suroeste de la península y en Canarias van a seguir por encima de los 30 grados.
La Euroliga de baloncesto, que va camino de la cancelación. José Luis Corrochano.
Hoy es un día clave en el baloncesto europeo y también en el español. Estábamos pendientes de la decisión que tomaba la gran competición europea y no ha tardado en conocerse que la propuesta Pilar Casado es de cancelación de la temporada.
A falta de comunicado oficial que esperamos en breves minutos, los clubes con licencia A de la Euroliga, entre ellos Madrid, Barça y Baskonia, reunidos telemáticamente desde las 11 de esta mañana y a propuesta del consejero delegado de la competición, cancelan las dos competiciones continentales que gestiona la ECA, es decir, la Euroliga y la Eurocup. La falta de seguridad sanitaria, las restricciones de fronteras y la desigualdad entre los 18 equipos, causas de esta cancelación. No es la única decisión que se va a tomar hoy respecto a las competiciones de baloncesto. A las 6 se reúne la comisión delegada de la federación. Esta debe decidir si se disputan las distintas fases de ascenso y lo que queda pendiente del Eboro, incluido los ascensos a la Liga CB.
Y una cancelación más de esta mañana, la de un evento deportivo y social. El descenso del Sella, que se iba a celebrar el día 8 de agosto, queda cancelado. Solo había dejado de celebrarse entre 1936 y 1943.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la profesión de una religiosa. Esta consagración tuvo lugar este domingo y aunque la pandemia ha condicionado, la celebración es evidente, también ha puesto de relieve lo esencial.
Pues sí, María Lucila es natural de Argentina, aunque lleva un año y dos meses en Málaga, ciudad que respira el espíritu de San Manuel González, el fundador de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Ha realizado su profesión, como decías, ayer, dentro del año jubilar que conmemora el centenario de esa congregación, lo que supone para ella confirmar su vocación de llevar a todos el don de la Eucaristía, para que los hombres y mujeres de esta época no se sientan perdidos ni abandonados. Durante su profesión no ha podido contar con la presencia física de la familia, que debido a la pandemia no ha podido viajar desde Argentina. Ha sido un sacrificio, pero ella ha vivido este momento fijándose no tanto en lo que ha podido faltar, sino en lo que Dios le estaba regalando. Lo vamos a contar en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara ja al migdia de Lleida. Són la 1:06. Recorda que iniciem setmana dilluns 25 de maig del 2020. És la darrera setmana del mes de maig. Dilluns vinent és 1 de juny. 1 de juny. Tota aquesta història va començar cap allà al gener. El gener era uns breus, els informatius. Al febrer se'n va començar a parlar. I al març, les primeres setmanes de març, ja se'n parlava molt. Abans del 8 de març ja se'n parlava, el 8 ja va ser una anomalia, això d'autoritzar totes les manifestacions, però allí estem en ebullició. I després ja saps el que ha passat. Doncs dilluns vinent és 1 de juny. Ens plantarem a l'estiu, que començarà, no recordo mai si és el 21, 22 o 23 de juny, ens plantarem a l'estiu amb un obrir tancar d'ulls. En fi, escolta, que estem al migdia de Lleida. Soc el Ricard Álvarez, t'acompanyo de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2. Què fem els dilluns a les de 1 a 2? Doncs mira, ara tot seguit, la previsió meteorològica. Buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida, parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i camí cap a les 2, parlem d'esports a la radiografia amb Albert Escuer, la Vanessa Ortega i amb el Xavi Pérez i amb diferents actors i actrius, entre cometes, eh? Quan dic actors i actrius vull dir relacionats amb el món dels esports de les comarques de Lleida. Abans, però, deixem que busquem aquesta previsió meteorològica amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, que està al centre Observatori de Meteorologia de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, que jo aquest matí, mira, ahir vaig desconnectar de màquines i de tot, de previsions incloses, i quan he sortit de casa aquest matí i ho he vist molt, dic, caram, ha plogut avui. No ha plogut massa, però ha plogut aquesta nit.
Sí, sí, va haver un tràfic, vamos, sobretot molt concentrat, cap a les 7:20, 7:15, però va començar a ploure una mica abans de les 5 de la matinada. Va haver un quart d'hora que ens va sentir trons.
Pues jo dormia molt bé, eh? No...
Sí, no, ja entre les 5:30 i 5:45, jo és que em vaig despertar i jo no he pogut dormir. I després han caigut 5,4 litres a Lleida, on més ha plogut puntualment és a Sunyer, 16 litres, però a la resta pues, són quantitats de 7, 4, 3, 2, no són grans quantitats, però només al Segrià, al sud de Lleida, molt sud, i després les precipitacions han continuat, però encara tant al sud, a la vall de l'Ebre, que no han tocat a les comarques de Lleida. S'espera que avui a la tarda, al tard vespre, sí que n'hi hagi tempestes i xàfecs importants a la cara sud, principalment a la cara sud del Pirineu, però algú es pot escapar al Pirineu o algú a la cara nord, però només és avui. Avui, degut a l'abundant nuvolositat, pues estarà la temperatura frenada. Ara feines arriben a 23, avui sí que no arribarem ni de bon tros ni a 28 ni a 27, però la setmana continuarà cap amunt, estem a final de maig. Les temperatures durant la resta de setmana aniran pujant, tornarem a assolir els 29, 30, fins a 32 graus, potser no passarem de 32 graus durant la setmana, amb predomini del sol a partir de demà, i alguns xàfecs tempestuosos a les tardes al Pirineu, a les zones de muntanya, poden ser més afavorides pel relleu, la formació dels cúmuls, que són els que deixen els xàfecs durant les tardes de gairebé d'estiu, no? Perquè ara estem com a finals de juliol, per radiació solar, per durada del dia, més de 14 hores i mitja de sol, i les temperatures cap amunt. Només avui una mica frenades, i la resta de la setmana cap amunt, gradualment, demà un parell de graus més, i passat demà unes altres, i a partir de dijous, de la segona meitat de la setmana, a partir de dimecres, les temperatures s'enfilarien més.
Molt bé. Doncs aquesta és la previsió meteorològica que ens ha fet l'Armando Álvarez. Armando, gràcies.
Molt bona tarda, i sobretot molta salut per tothom.
I tant que sí. Nosaltres anem a buscar la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora, que no és darrera hora, però que hem de recordar que a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran hi han entrat en fase 2, que ens pots escoltar des de la Seu d'Urgell, doncs a totes aquestes comarques estan en fase 2, tot i així ja han anunciat, per exemple, els cinemes i els teatres que sí que podrien obrir, que de moment no ho faran, perquè la Plana de Lleida, que és una altra regió sanitària, seguim en fase 1, portem una setmana, per tant ens queda una altra, si tot va bé, i el trànsit entre regions sanitàries diferents no s'assoleix fins a la fase 3 i que les dues regions ho estiguin. Per tant, ens falta bastant perquè la gent de la Vall de Boí, per exemple, o de la Seu d'Urgell, puguin baixar a la Plana de Lleida, o perquè la gent de la Plana de Lleida puguem anar cap a la Seu d'Urgell, per exemple. Per tant, ens falta una mica. I, per tant, tant la ruta del Romànic de la Vall de Boí, com els teatres, com els cinemes de tota la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, de moment, hores d'ara, avui, han decidit que de moment no cal obrir. De moment, veurem més endavant. Pel que fa als casos, perquè clar, tot això dels canvis de fases és respecte, doncs, si les xifres de contagis es van mantenint, baixant, vaja, es van mantenint a la baixa. Doncs resulta que a Lleida, com hem dit, Lleida va registrar ahir diumenge una nova defunció per coronavirus, igual que els dies anteriors, segons les dades publicades avui pel Departament de Salut. La demarcació suma ara 231 morts per la Covid-19. A la Plana de Lleida hi ha hagut 201 morts i 124 en hospitals i sociosanitaris i 57 en residències i 7 en domicilis. A l'Alt Pirineu i a l'Aran es mantenen amb 30 morts, com ja fa dies, 13 en hospitals i sociosanitaris i 7 en residències. Pel que fa als contagis, que aquesta és la xifra, la primera que notem que, aviam, anem bé, no anem bé, estem mantenint, estem millorant o estem empitjorant. Pel que fa als contagis, el darrer balanç de salut són 2.713 afectats confirmats a la demarcació, amb les proves, eh? Els que són clarament sospitosos però no li han fet la prova, aquests no compten. Tenim 51 nous casos notificats en les darreres 24 hores. A banda dels confirmats, Salut informa de 256 nous casos sospitosos. Per tant, si sumem els sospitosos, els que Salut considera sospitosos, però que no se'ls ha fet la prova, però que si els consideren sospitosos, és que en un percentatge altíssim ho són. més els confirmats per les proves PCR, a Lleida ens n'anem amb una xifra de positius que s'enfila fins als 11.226. Ull, tot això que vull dir, ull a baixar la guàrdia, que repeteixo que com les xifres tirin amunt, tindrem un problema, però el tindrem tots. I repeteixo el que dic sempre, ja a fer-me pesat. Es pot sortir? Sí. Hem de sortir al carrer? Sí. Sí. Hem de sortir al carrer, que ens toqui el sol, que caminem, que ens socialitzem una mica. Això s'ha de fer. I ho hem de fer seguint les normes de la fase en la que ens trobem. Això s'ha de fer. Però la distància social ha de ser ja sagrada. Aquests 2 metres ha de ser una cosa que tinguem fixe. Però és que tots ens hem de posar la mascareta. No ara ja, tots. I no una bufanda o un tros de roba. Una mascareta, ni que sigui la quirúrgica, que és la més assequible, per entendre'ns. Hem d'anar amb mascareta, distància social, no tocar res, i quan arribem a casa, una bona rentada de mans amb aigua i sabó, que ja ens han explicat els metges, que ja entenen, que el sabó destrueix la protecció exterior del virus i, per tant, el mata. I si tenim el gel hidroalcohòlic, doncs després ens posem una mica de gel hidroalcohòlic i ja està. I la roba que hem fet anar la deixem a part. I sobretot quan sortim al carrer, el que diem, la distància social i les mascaretes, que portem 3 dies amb xifres de repunt, que a Mollerussa el divendres van dir que les xifres de positius estaven pujant molt, que ara s'han tornat a quedar estancades, que aquestes xifres són el que indiquen que és el que vam fer malament fa 2 setmanes. Per tant, si ara hi ha un pelet de repunt i ens alarmem i ens tornem a confinar, el que estem fent bé ara no ho notarem fins d'aquí 2 setmanes. Per tant, el que dèiem fa 2 setmanes, i ara reiterem, que no s'ha de baixar la guàrdia, ni molt menys, eh? Si no, doncs, ja sabeu, si torna a pujar molt, ja sabem d'on venim, i és on no volem tornar. Per cert, que el Ministeri de Sanitat ha decidit flexibilitzar els passejos en fase 1 i fase 2, de manera que fins a 10 persones puguin realitzar-los en fase 1 i fins a 15 en fase 2. Això és una alteració de les normes de les fases que ha publicat l'Estat al BOE aquest cap de setmana. Les coses les fem en cap de setmana i que entren en vigor avui. O sigui, si ara prou embolicat sabent quina fase estàs i què pots i què no pots fer, doncs ara resulta que encara hem modificat el que ja era cada fase. I ara, doncs, fins a 10 persones en fase 1 i fins a 15 poden sortir a fer passejos. De veritat, sentit comú, és igual el que us digui el BOE. Si tu, encara que el BOE t'autoritza a sortir amb grup amb 10 persones, pots fer-ho, sí, però separeu-vos com a mínim 2 metres. Que no passa res. I mascareta. I ja està. I el BOE diu que podem sortir? Sí. Però el sentit comú que em diu? Que jo em separi 2 metres de les persones i mascareta. Doncs és el que hem de fer. En plana política local a la ciutat de Lleida, recordem que Regina Cairol ha dimitit com a regidora de la Paeria de Lleida per motius personals. També era regidora de Polítiques per als Drets Socials, que també ha deixat l'acte de diputada a la Diputació de Lleida. En un altre ordre de coses, lletges, la Paeria vol assumir el control de l'aula de teatre pels presumptes abusos i estudia canviar-ne el model de gestió. El govern considera que la direcció de l'aula coneixia els abusos i no va actuar fins que es va produir la denúncia. El govern considera, si ho sapigués segur, suposo que denunciaria, però considera. Automàticament, l'aula de teatre reacciona i diu, i neguen, que coneixessin els abusos abans del 2019 i es posa a disposició de la Fiscalia per depurar responsabilitats. El centre assegura que, quan es va assabentar de les denúncies, va atendre les víctimes sense qüestionar els fets. I anem cap a la campanya de la fruita, que és l'altre gran tema de les comarques de Lleida. Forcat porta a municipis de Lleida i Osca els primers 250 treballadors del camp des de Romania. Els 10 autocars han viatjat a una capacitat del 50% i els temporers treballaran a Soses, al Col·legi Albatàrrec i Fraga. I Creu Roja i Càritas i Arrels han ofert espai on poden dormir els temporers que arriben a Lleida per treballar la fruita. habiliten 10 places en locals parroquials i els usuaris també podran disposar d'aliments, dutxa, bugaderia i consigna. El bàsic per viure, poder menjar i poder tenir un lloc amb les circumstàncies que estem vivint mitjanament segur per poder dormir i tenir una higiene personal. El mínim, mínim, mínim per viure. Menjar, dormir, allotjament i higiene. I més amb els temps que estem vivint, que és importantíssim. Per cert que Bellpuig ha fet marxa enrere i manté les franges horàries al no complir la densitat inferior a 100 habitants. Per segona vegada, el municipi de l'Urgell es queda a les portes de poder aixecar les restriccions horàries. I companyies catalanes d'instal·lacions participatives reclamen tornar a fer arts de carrer durant la desescalada. Proposen un protocol segur i demanen a les administracions que l'aprovin per donar confiança a programadors i públic. En fi, fem una pausa i de seguida parlem dels bocins d'història.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-80 5-17.
Si buscas conseguir una mayor cosecha respetando el medio ambiente, elige Duramón. El nitrógeno gradual número 1 con azufre, magnesio y sin nitratos. Además, hasta el 15 de junio, visítanos en duramonfertinagro.com y participa en el sorteo de 1000 kilos de Duramón Plus. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
La atención personalizada y el cuidado de todos los detalles distinguen al grupo GH Barbastro. Bodegas Somos, Gran Hotel Ciudad de Barbastro y las casas de Adamil, lugares idílicos del grupo GH Barbastro para tus eventos, bodas, celebraciones familiares y sociales, comuniones. El grupo GH Barbastro dispone de 3 equipos de cocina propios para cada espacio con una amplia propuesta gastronómica. Infórmate en info@ghbarbastro.com y en el número de teléfono 974-3089-00. Vive tu sueño con el grupo GH Barbastro.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ens falten 9 minuts per arribar a 2:15. Ara és moment de parlar dels bocins d'història, com cada setmana i com les darreres temporades sempre ho fem, amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella. I doncs fins fa 4 dies, el que passa que el temps passa relativament ràpid. Durant la pandèmia passava lent, ara quan tu mires sembla que ha passat molt ràpid. Fins fa 4 dies la persona responsable i encarregada del Departament d'Arqueologia de la Diputació de Lleida, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Has fet una presentació, això sembla que hagi un currículum.
Bueno, no, però aviam, segons com tu mires, el Nadal el veiem llunyíssim, perquè és que estem a final de maig. Però cap allà, a les darreres setmanes de març i la primera d'abril, el temps passava molt lent, eh?
Sí, senyor, tens tota la raó. Però bueno, és el que estem. I en aquest fi. Maig, que és tan estranyat, doncs encara més.
Bueno, darrera setmana del mes de maig, dilluns vinent és 1 de juny, eh, sense voler.
Sí, poca broma, i estem a la fase 1, ganes d'entrar a la fase 2, sí. I ja estem acostumant una mica amb això de les fases, tot i que és un embolic el que podem fer en cada fase, i Déu-n'hi-do. Però, en fi,
sentit com una mica.
Prova més. L'important és que, de moment, sembla que tenim relativament controlat la pandèmia, i relativament, perquè no estava prou controlada, però bueno.
Sí. Escolta, per cert, abans de parlar dels bocins d'història, només confirmar que s'han reactivat, no sé en quina velocitat, però s'han reactivat els treballs de millora i de consolidació de la Seu Vella de Lleida.
Sí, s'han reactivat, han començat, i clar, el retras de 2 mesos que ha estat tot aturat, sí. El decret de l'Arma, doncs és el que tindrem. Si estàvem previstos acabar setembre-octubre, s'anirem pels Nadals.
Sí. I toquen fusta, que sigui així.
Exacte, que no se compliqui la cosa més, sí. I totes aquestes coses. Però bueno, de moment la notícia bona és que s'han reprès les obres i per tant tot continua endavant i, en fi, a veure.
Per cert, la setmana passada llegia una notícia que suposo que la vas llegir, que em va deixar una mica de pedra, mai millor dit, i és que de moment es retallaran molts dels diners que estaven destinats a arqueologia.
Sí.
Això vol dir que tots els jaciments que estan oberts, que s'hi està treballant, molts hauran de parar d'altres que estaven previst obrir ni tan sols s'obriran i que de moment no se'n buscaran més, per entendre'ns. De moment, estem parlant d'aquest període de temps, i recordem que l'arqueologia s'ha d'entendre. Jo tinc la sort de que el Joan Ramon me l'ha explicat, i l'ha explicat aquí en directe a la ràdio, i et fas a la idea de per què serveix l'arqueologia, que no l'hem de... no només és, escolta, allò del pinzellet i mirar quatre pedres a terra, sinó que ens ha ajudat a entendre moltes societats del passat per entendre'ns a nosaltres al present, i per tant no és una bona notícia aquesta,
No, no és una bona notícia perquè té dos valors l'arqueologia. Una és conèixer d'on venim, per tant, saber qui és els nostres avantpassats i tal com érem, per fer una mica més assenyats, si suposa que cal al futur a nosaltres mateixos, sàpiguen bé el passat. I l'altre, quan surten restes xules, podríem dir-lo així, que es poden musealitzar, si hi ha recursos, doncs és un reclam turístic de primera mà.
És cultura, al final,
És cultura, i el turisme cultural, que és el que està en auge, i que aquest any inclús que s'està dient pues, que el turisme l'hem de fer més a casa nostra, però aquest turisme cultural haurà de donar encara més un dot de tit.
Sí.
I per tant l'arqueologia amb això ajuda, perquè si no molts jaciments no serien coneguts i no es podrien.
Clar.
Evidentment, s'ha d'entendre que davant de necessitats més urgents, doncs si no s'ha de destruir, no passa res, perquè estigui un any o dos anys
colgat. Sí, correcte, però aquesta reflexió que em vas a fer ja me la vaig fer i me la van fer. No, és que clar, ara s'ha de destinar a sanitat. Correcte, ara hi fa 10 anys, però bueno, corre-m'hi. Però recordo que la setmana passada els polítics de la Generalitat es van a pujar el sou.
Això és el que no entenc. Això, la veritat, que quan ho vaig llegir me vaig quedar de pedra, de més mai millor dit, perquè dic, això sí que no l'entenc.
Sí.
Perquè havien de donar els primers l'exemple més que ningú, i no, és que no té cap sentit pujar el sou davant de la que està caient.
No ho entenc.
I tornant al tema de l'arqueologia...
Ningú va votar en contra.
No. Això és el que... aquestes unanimitats també sorprenen, no? I veritablement al final, ostres, el que és que quan votem se'ns oblida, no és que al final
no.
I el de tornar a l'arqueologia, el que és més greu, que alguns ho han insinuat, és que inclús si davant d'una obra pública surten restes, pues, poden tirar al recte. Això sí que és sagrat, que no s'hauria de perdre la informació. És a dir, o si suspenen les investigacions i les obres, que no són urgents, però si surten restes, aquí hi ha d'haver recursos i s'ha d'assumir dintre del que és la pròpia obra, perquè si no sí que renuncien a l'essència de tot. I això és el que no poden permetre tampoc.
Sí. En fi, va, que si no jo trac temes i no, podem parlar de molts temes. I aquest tema que hem tret, jo estic segur que ha estat a la sobretaula de moltes converses, moltíssimes. És molt lleig, això de pujar-se el sou. Sous alts, ja no parlem de gent que tingui penuris per arribar a final de mes. Sous alts, pujar-se'ls ara, tenint en compte que els sanitaris no tenien mascaretes perquè no havia diners.
Jo
no dic que al final la responsabilitat no s'hagi de pagar, vull dir, això és un altre tema, però com els agrada de dir, ara no era el moment. Això està claríssim,
Ara és el pitjor moment que podien haver triat.
Sí. En fi, bocins d'història, Joan Ramon.
Doncs bueno, mira, els arqueòlegs parlen d'arqueologia i d'un homenatge a un col·lectiu que també aquests dies de confinament ha estat fent una feina d'aquesta que normalment fa amagada, que no és coneguda i que és valorada d'aquella manera, però que veritablement ara hem vist que és imprescindible, que són els recollidors d'escombraries.
Sí.
És a dir, hem vist les ciutats abandonades dels que passaven l'escombra i quan ha sortit la vegetació, però el que cada dia passessin a recollir els contenidors, els que tenien el porta a porta, doncs cada dos dies i tot això, aquesta normalitat que han donat és important. I en aquest sentit, en aquest reconeixement, voldria fer una mica de repàs a la història de les recollides d'escombraries que ha passat, no?
Mm-hmm.
De fet, els propis arqueòlegs, el que es cabe moltes vegades és allò que no ha volgut l'antecessor nostre, que l'ha deixat allà o bé perquè se l'ha caigut la casa a sobre per una hecatombe, una guerra, o perquè directament l'ha abandonat. I per tant, a vegades, els primers escombriaires culturals serien els arqueòlegs que es caben allò que no ha volgut el ser humà, o bé perquè l'ha enterrat, bé perquè era un homenatge, llavors aquestes coses, però moltes vegades el que té límites és a recollir aquelles restes, i a vegades en algun jaciment que trobes poca cosa des d'aquesta gent era molt neta perquè no deixen res de brutícia, llavors nosaltres volem que apareguin catxarros trencats, alguna cosa que és el que donin informació. I aquesta idea m'ha vingut de dos articles de premsa. Un és un article en la revista especial que va fer el cap de setmana passat a l'XL setmanal, dedicat precisament als valores de cara a tot el que ha d'implicar aquesta nova etapa que viurem entre cometes, com sempre. Hi ha un article de la Carme Posadas que vol dir que precisament el que ella diu, los basurillas, que és com ells mateixos s'autodenominen, no? I que són aquesta gent que durant tota aquesta època ho han fet, inclús el dia per la tele vaig veure alguns que estaven orgullosos, que veien que inclús a vegades també els aplaudien amb ells, no? Però a casa nostra, el dia 24 de maig, el diumenge, és a dir, concretament ahir, vaig veure en la mañana, en la segona pàgina, que fa un record de pàgines històriques de la mañana de mateixa, el 24 de maig de l'any 1997, la notícia que havia en portada, ni més ni menys, deia així: Montoliu accepta el vertedero que rechazó Sarroca. Ara ens oblidem, però fa precisament 23 anys va haver una polèmica en on ubicar l'abocador del Segrià, sí. I els candidats eren a Sarroca de Lleida, però els veïns de Sarroca no el van voler. Se van negar i Montoliu el va acceptar, i per això ara tenim l'abocador a Montoliu. La punxa que llavors feia el director del diari en aquells moments, que era el Josep Ramon Correal, diu coses tan interessants com que l'alcalde que llavors tenia Montoliu va saber d'entre bé als veïns la idea. L'alcalde era Josep Cardet, i en lloc de dir aquí portaran l'abocador, portaran les escombreries del Segrià, va parlar de que hi es faria un complex industrial de reciclatge, una planta de compostatge. És a dir, que a vegades les paraules diuen les coses d'una altra manera, sí, encara sí. Que sigui el mateix. Fa broma perquè el Josep Correal, amb aquest sentit irònic que tenia, diu solament l'hauria faltat que hagués dit l'alcalde que crearien l'arxiu comarcal de la FEMPA. Sí, sí. Però ja no es va atrevir a tant, no? I veritablement, si repassem el que és la història de les escombreries, veiem que des de l'antiguitat l'home, en principi, no feia tanta escombreria com fem ara, evidentment, sinó que era molt més reciclable.
Però molt menys. I a més, sí, i degradable, i correcte. O sigui, ara és un desastre. El nivell d'ara és el que havíem arribat, vamos, és un desastre.
Sí, per això, per exemple, de tot és un campament prehistòric, sí que el pots excavar, trobaràs la llar amb les restes de les cendres, i de vegades sí que trobaràs ossos que els han deixat allí, allò que es menjava, o dels elements de pedra que tallaven, doncs quedaven els esclats per allí. Però poca cosa més, no trobes res més, perquè tot l'altre se lo portaven a sobre o anaven aprofitant. Quan apareix el sedentarisme, el que seria a partir del neolític, és quan comença a haver un problema, quan l'home està fix en un puesto, vulguis o no, sí que crea una mica de residus, d'escombreries. I llavors què fa? Doncs moltes vegades, pues, en alguna fitxa d'aquelles que utilitzava per guardar els cereals quan estaven desús, aprofitava per abocar allí la porqueria. Però després van veure que era més interessant portar-se-la lluny del poblat, i se la portaven el més retirat possible per evitar males olors i indirectament, encara que a vegades no sabien, malalties. De fet, sembla que la primera vegada que tenim documentada una normativa és per els grecs, al segle IV abans de Crist, que diuen que s'ha de portar aproximadament a un quilòmetre de distància de les ciutats les escombreries, i s'han de llançar allí. Els romans eren una mica entre més civilitats i més bruts, perquè a la pròpia Roma llançaven les escombreries als carrers, però van crear una brigada d'escombreires que anaven a recollir aquestes escombreries i les portaven fora de la ciutat. Per tant, sempre podem anar repassant així i veure que progressivament s'ha creat aquesta necessitat de portar les escombreries fora, sobretot a les ciutats, i a vegades crear brigades que podien ajudar a portar aquestes escombreries a fora, no? Jo recordo a vegades també fins i tot el clavegram a França, a vegades crida l'atenció de que molts carrers directament l'aigua no anava a les clavegueres com venia de les teulades, sinó que anava directament als carrers. Era una sensació, sí. A vegades venia de brutícia, però era també quan s'han fet les coses més tardanament ha hagut moments ja que s'han pogut reconduir, i a vegades antigament pues, no havia aquests recursos, i en lloc de fer un clavegram important pues, feien les coses directament per saber dels carrers. I quan recordaran els anys que van parlar de les pandèmies i de la peste negra, en bona part la peste negra també s'ha de provocar a les ciutats perquè moltes escombreries no es retiraven com Déu mana, i això afavoria que hi hagués aquestes putrefaccions. Per tant, en aquest sentit, podríem dir que globalment sempre ha hagut un intent d'evitar aquesta acumulació de residus, però aquesta acumulació de residus, sobretot a les ciutats, sempre s'ha produït d'una manera més discreta. A nivell de camp, evidentment, era molt més senzill. Tots recordaran, sobretot els padrins, doncs que pràcticament a les torres, a les cases de camp, no hi havia ni lavabo, és a dir, s'anava al corral directament, allí es feien les necessitats pròpies dels humans i també se la llançaven les escombraries perquè si havia porcs o havia gallines o el que hi havia, també es tornava a reciclar-se, no? I fins i tot a vegades fragments de coses trencades i tot acabaven als corrals i, per tant, allí s'ha reciclat pràcticament tot el que ja no es volia, perquè abans de llançar-lo allí, moltes coses passaven abans per apedaçar-lo, per poder-lo reparar, per poder-lo arreglar. Aquesta cultura del consum no era tan descarada, no? Evidentment, quan se produeix l'aparició dels envasos, sobretot els de plàstic, és quan se produeix la catombe. Mm-hmm. Llavors sí que produint tants objectes que solament són d'usar i llançar en un sol cop, que això és el que crea aquest abús que ara tenim de necessitat, per molt que ara tornem a la idea de reciclar, tot i que no s'ha aconseguit encara arribar als percentatges que demana la Unió Europea, que és per sobre del 60%, estem en un 30% aquí a Espanya, però estem parlant de que encara que sigués el que diu la normativa europea, quedaria un 30% que no reciclaria, amb la qual hi ha molts plàstics i molts elements aquests que produeix la nostra civilització, tot i que cada vegada la cultura va millorant, però que fa que tot això s'evitin moltes de les coses.
Clar.
A nivell de Lleida, i ja anant avançant, jo recordo, per exemple, de petit, quan vivia al carrer del General, que seria doncs, això a finals dels anys 50, principis dels 60, que el basurero, que llavors li dèiem així, pujava amb un cabàs gros,
sí.
Casa per casa, pis per pis, i tu deixaves el cubell de l'escombreria al replà de l'escala.
Imagina't.
I recordo a vegades baixar al col·le i que pujava a l'escombreria amb aquelles escales estretes i que havies d'apartar-te perquè dius, encara me fotrà per barret el cubell de la basura, i llavors anava amb un camió al carrer Major i allà s'anava abocant directament totes les escombreries aquelles.
No fa tant temps d'això, eh?
No, 50 anys.
Que poca broma, eh?
Sí.
Home, jo de petit recordo... és curiós, recordo el que ara es fa, potser ara amb més ordre, amb unes zones, això de la recollida porta a porta. Jo recordo que a baix a casa, a dins de Lleida, a baix al carrer, es deixava tot arropenjat a la paret en un lloc, i es deixava tot allí, evidentment tot junt, vull dir, no separava res, però ja parlem de fa anys també sense voler. I llavors a la nit venien i a mà es anava recollint bossa per bossa.
Sí.
Bueno, ja, que teòricament anem cap aquí, que no sé si tot això de la pandèmia ho retrasarà, però hem d'anar cap aquí.
Sí, no, però bueno, jo quan parlava de petit allí no reciclava res.
No, correcte.
Jo, que, clar, perquè de totes maneres havia poc plàstic i recordo que el camió era bàsicament de coses molt orgàniques, la majoria, inclús el que estava a sobre del camió, suposo que acabaria ben sí. Perfumat. Allora anaven aquelles restes de Lleida, doncs algunes anaven a les pròpies ampliacions que s'estaven fent del mur de contenció de l'Avinguda de Madrid, passat els Maristes, per emplenar i per on passa actualment la Via de Madrid, el que seria la zona Raspall, l'antiga, el carrer el Caldareny, tot aquell mur que es va guanyar el riu en aquella època, estava guanyant i s'havia d'acumular de restes. I a vegades, jo recordo haver anat per allí quan sortíem del col, inclús a la pagès hi havia restes, inclús a les clíniques veies allà restes de guixos, de braços, coses aquelles que me feia gràcia perquè semblava que havia allí com si haguessin desquartellat. És a dir que eren aquelles escombreries que te quedaven al cap. I el lloc on s'anava la boca més les escombreries seria anant pel camí que va cap a Butsenit, a la vora del riu, estaven les barques del Tòfol, i es deia així perquè hi havia hagut antigament unes barques que passaven el riu per aquella banda d'allí, i allí se'ns abocaven les escombreries, que jo recordo que des dels Maristes moltes vegades anaven a passeig un cop al mes, els que es portaven bé, jo m'incloc perquè intentava portar-me bé, es portaven de passeig cap allà i jugaven al futbol, i els que no s'agrada massa jugar al futbol, doncs anaven un tomb per allà i anaven acabant sempre a les escombreries perquè anaven tafarejant una mica, no? A veure què havia per allà, no? Clar, això es va regular quan se va crear allà un abocador, i el primer abocador seriós que van tenir a Lleida va ser el de Serra Llarga, l'abocador aquest que es va crear l'any 1982 i va estar en actiu fins al 2000. És un tossal que es va preparar tot per... Se va fer com una mica de buidat del propi tossal per emplenar-lo i així es va créixer, es va crear aquest lloc de Serra Llarga, que després, quan va acabar de quedar allà colmatat, es va intentar convertir-lo en un centre de producció de biogàs, cosa que va fracassar perquè el biogàs que sortia era tan escarrancit que no donava el compte, però sí que com a parc i un mirador de Lleida, tot i que no se tendeix a anar-hi gaire, amb un petit estany, amb un pontet i tot, és un lloc relativament agradable per poder passejar, però també es va dir que es plantarien un munt d'arbres, uns 9.400 arbres, estava en el projecte, i jo la veritat que allí, si hi ha un centenar d'arbres, era molt. Per tant, els altres 8.000 i pico no sé on han anat a parar. Però la serra en si és un lloc maco, i esteixo com un mirador sobre Lleida, i és una recuperació d'aquests llocs on s'han abocat escombreries. Quan se va clausurar l'abocador de Serra Llarga, ja es va apostar per fer precisament el que dèiem, ja abans ja havia començat ja a funcionar el de Montoliu. Que el nom oficial de l'abocador de Montoliu és el Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià, que és molt rimbombant, i que té tres espais, un que és la planta de compostatge, la deixalleria i gran dipòsit, que són com grans abocadors, però grans dipòsits oberts, a cel obert que no s'aboquen, les escombreries que no es poden reciclar. I que precisament això fa que moltes de les cigonyes que tenim a casa nostra pues, siguin atractives per anar-hi allí, perquè saben que allí trobaran coses per menjar, i és un dels fets que ha fet que durant l'hivern no hagin acabat de marxar.
Sí.
L'abocador aquest se va clausurar de Serra Llarga el 2000 i es va inaugurar el 2000 el de Montoliu, que ha tingut una ampliació ara el 2019, és a dir, escassament fa un any, amb el qual té vida per uns pràcticament quasi uns, no sé si són uns 10 anys més, aproximadament.
Saps què passa? Que els recursos que s'han gastat entre convèncer la gent, buscar el lloc idoni, tot el tema de maquinària i recollida, si s'hagués invertit en que la gent generessi menys rebuig,
correcte,
doncs imagina't tu tot el que guanyaríem. No només de on ho deixem, sinó de tota la cadena. I justament van al contrari, és a dir, anem a fer llocs on puguem tirar brossa cada vegada més grans. No, al contrari, és que n'hem de generar menys cada vegada. Però ara ens n'hem adonat compte quan ja resulta que han detectat que hi ha microplàstics ja per l'aire, per l'aigua, els animals que ens mengem i per tot arreu.
Exacte, clar. I parlant d'abocadors, i ja per anar acabant, recordàvem potser els oients un programa d'arqueologia que va tenir dues temporades a TV3, que es deia Sota Terra, en el qual se plantejava per un equip d'arqueòlegs un repte en un jaciment arqueològic, i si durant tres dies això, sempre els professionals van protestar que era massa escandalós, perquè normalment l'arqueologia necessita temps, i en tres dies resoldre problemes com intentaven resoldre en el programa era excessiu. Però bueno, forma part del que és la televisió, no? I va haver una vegada que van apostar, jo crec que va ser una experiència molt xula, que a vegades l'havien comentat això en tertúlies.
Amb 30 segons, Joan Ramon.
Anar a excavar un abocador que hi ha al Penedès, l'abocador de Barcelona, com que diuen. I van excavar-lo i van veure la basura que havia dels anys 60, com canviava cap als 70, cap als 80, cap als 90 del segle passat, en l'acumulació cada vegada més progressiva de plàstics, de llaunes, és a dir, que es podia veure els costums i les ganes que tenia la societat de cada moment d'aquestes dècades del segle passat a través de les escombreries que estem generant. Per tant, que l'arqueologia i l'escombreria està molt, molt relacionada.
És que està molt relacionat. I allí és on es veu. Està clar que sí. Joan Ramon González, escolta, ens escoltem dilluns vinent ja amb, amb 1 de juny, eh?
Entesos. Vinga, bona tarda de mes. Que vagi molt bé.
Ey, no lo pienses, hazme caso. Si bebes agua embotellada, mejor no pienses en la cantidad de plástico que tiráis en casa. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos tres años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el plástico.
Grupo Corsa, set de innovación.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Esports. Cope Lleida.
Estás informado.
Esports.
Doncs sapa que parlem d'esports. Camí cap a les 2 de la tarda.
Amb Ricard Alvarez.
Ja saps que ho fem a la radiografia. Bueno, era una tertúlia. Jo crec que ho tornarem a fer, eh? evidentment, presencialment, jo crec que ho tornarem a fer, no sé quan, però hem de fer anar les noves tecnologies. Demà ens estrenarem amb la tertúlia dels polítics a través de videoconferència. Jo crec que jo els tornaré a convocar de cara a la setmana vinent, tant a l'Albert com al Xavi com a la Vanessa, per fer tornar a reprendre aquestes tertúlies d'esports. De moment, anem a tirar de fil telefònic. Està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I també ens acompanya la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard i company.
Escolta, primer de tot, Vanessa, vaig amb tu, perquè em vas enviar el titular d'una notícia que, no t'enganyo, bueno, primer que ja començo a veure-hi poc, és a dir, ja això d'allunyar-se el mòbil ja és un problema. Però és que la vaig llegir dos o tres vegades fins que vaig entendre que hi ha un problema encara entre esport masculí i femení. Explica-me-ho, com pot ser, en ple segle XXI, any 2020, que ja ho hem explicat i ho hem dit tantes vegades?
Doncs sí, bueno, sembla que la Federació Espanyola de Voleibol, doncs encara el tema del sexe no el tenim clar i diferenciem entre una lliga masculina i una femenina, i això, doncs, bueno, més enllà de totes les conseqüències esportives i econòmiques que tindrà, doncs encara hem de tolerar que passin aquestes coses.
Però és que, clar, crea uns precedents, això. És a dir, després diem, oh, és que la societat ha de madurar. Però, escolta, però si és que no estem donant exemple ni per allí. El futbol, més o menys el mateix, Albert. La primera divisió femenina, està considerada no professional, per tant, no tenen ni ERTOs, no tenen res de res, s'ha acabat la Lliga i sense protestar. Allí no hi ha hagut història.
No, ni el futbol, ni el bàsquet. De fet, en aquest país només es considera professional, es fa professional, la primera i la segona divisió de futbol masculí i la Lliga ACB de bàsquet. Bueno, és un greu problema que evidentment arrosseguem de segles, no diria d'anys, de segles. Alguns s'omplen la boca amb polítiques d'igualtat, bueno, estem al 2020 i que s'ha evolucionat, però el moviment se muestra andando i cada cop que toque andar, doncs veiem que no hem avançat res. Però el voleibol és especialment sagnant, més enllà de per la discriminació, que també és per l'autèntic desgavell que hem pogut seguir també, doncs, en fil directe amb la Vanessa,
sí.
No?
Sí.
Un mes se va suspendre la Superliga i la Primera Nacional, doncs, la van suspendre fa 7 dies.
Sí.
Vull dir, que s'ho facin mirar a la Federació Espanyola de Voleibol, perquè tenen molts problemes.
No estaven segurs, Vanessa, volien assegurar-se, no?
Bueno, és que...
No, a veure, això sí, del coronavirus resulta que no és el que diuen, ens anem esperant, no? Déu-n'hi-do, no?
Enric, per no plorar. La reunió sí. Amb el president de la Federació Espanyola, la veritat és que una hora i 20 minuts la va dedicar a parlar ell sobre les seves gestions i tot el que havia fet i aclarir-nos els dubtes que hi havia hagut amb la Superliga, però diguéssim que ens interessés a nosaltres poqueta estona. I quan es va presentar la proposta, la veritat és que jo soc de les primeres que en un primer moment la vaig veure bé, perquè tampoc no me'n vaig adonar compte dels detalls, perquè ell també va passar una mica per sobre, perquè clar, jo al final nosaltres competim a la Primera Nacional i jo em vaig fixar amb els detalls de la Primera Nacional. I tampoc no vaig veure exactament tota la problemàtica que després s'ha arrossegat, no? I quan ens reunim amb la Federació Catalana de Voleibol i amb la Federació Canària, que presenten una proposta alternativa a la de la Federació Espanyola, és quan me n'adono que hi ha hagut un greuge comparatiu entre la Superliga masculina i la femenina i que això, doncs, té conseqüències greus per a equips femenins de la Superliga. La veritat no vol dir que a mi no m'afecte, no ens afecte com a club, però al final també té solidaritats i això ho he fet saber a les xarxes, no?, amb aquests clubs, perquè també en algun moment ens podria passar a nosaltres i bueno, al final s'ha de donar suport i bueno, crec que és complicada la situació, crec que és complicada la solució i al final hauran d'anar al jutjat i veurem com acabarà tot.
El jutjat, qui anirà al jutjat, no sé si hi ha anat ja, és el Lleida Esportiu, Albert Escuer, perquè la Reial Federació Espanyola de Futbol ha donat per finalitzada la segona divisió B. El Lleida queda cinquè, això és resultat ja final de la temporada 19-20, no?
Sí, avui ja s'han donat per acabades totes. A nivell de Lleida també s'acaba la resta d'Iberdrola amb la MCT i també la Juvenil Divisió d'Honor amb el Lleida penúltim, però que salvarà la categoria perquè no hi ha descensos. Pel que fa al primer equip de Lleida Esportiu, doncs sí, avui s'ha fet oficial, doncs primer, la proclamació dels campions, jo crec que ja és una pista per veure per on acabaran anant els tiros, i després la classificació dels quatre primers de cada grup en el moment de la suspensió per aquest playoff express. Tots els clubs de la categoria tenen fins dimecres per presentar recurs davant del comitè d'apel·lació, perquè la decisió d'avui és un fallo de la jutgessa única de competició, per tant, doncs ara diguéssim que la legalitat esportiva, el següent pas seria el comitè d'apel·lació, però la Lliga Esportiva en principi directament anirà al Consell Superior de Deportes com a pas previ per acabar doncs, petant a la justícia. El Lleida Esportiu, i entenc que Córdoba, San Fernando i aquests grupets de 10-12 equips que més han significat aquests dies en aquest tema.
Clar. De totes maneres, no té pinta que vagi a prosperar. I si ho fa, ha de ser exprés, no? Perquè és que...
Això és predicar al desert. Hi ha una via que és la suspensió cautelar de les mesures. Per això el Lleida, doncs, la setmana passada va demanar a la Federació Espanyola que li passés notificació oficial de la finalització de les competicions. Per cert, és curiós que la Federació encara no ha notificat oficialment i per escrit als clubs com acaba les competicions, però sí hi ha difon a nivell de xarxes socials i de la seva pàgina web com es disputarà el Playoff Express, no? Bueno, és significatiu del desgavell que hi ha. Aleshores, aquí la petita llum de l'esperança és que, pues, per exemple, San Fernando, un cop rebuda la notificació oficial, presentés un recurs, un jutge deixés en suspensió la decisió presa per la Federació Espanyola, i llavors sí que doncs, en 2-3 setmanes això es podria fallar. Si finalment es tombés el recurs del San Fernando, doncs entraria el recurs del Lleida, bueno, i entraria en un bucle infinit de recursos, jutges, denúncies, que al final, jo crec, és una opinió molt personal, no arriba enlloc. Jo no veig a la segona B preparada a nivell logístic ni econòmic per afrontar un playoff express, amb la qual cosa doncs, suposo que al final acabaran decretant que els campions pugen i
ja està. Ja. Sí, perquè després hi ha l'altra història, aquesta del playoff express. Algun club havia fet càlculs, perquè clar, i perdia diners. O sigui, costava diners. Costa diners.
Mira, fer un playoff express així, sense pujar, és una ruïna.
Clar.
Pujant no, perquè bueno, clar, l'any que ve ja estàs a segona A i el que cal més aquest any doncs, ja ho recuperes l'any que ve només amb el tema de la televisió de segona A. Però, per exemple, el Lleida l'any del Sevilla, o sigui, l'últim playoff que vam fer, si tu comptes que tenien una prima de 2.500 euros per entrar a playoff, més 1.500 per ronda passada, que són dues rondes i són 3.000 més. Ja estem parlant de 5.500 euros per cadascun dels 20 jugadors del primer equip, més Joanet, Mecos, Alfas, etc., que compten com a vinculats, com a filial, que cobren només la meitat, més cost tècnic. O sigui, entenament hi ha uns 150-160.000 euros. Sí. Aquí afegeix nòmines. Fica una mitjana en brut de 1.500. Em sembla que m'he quedat curt. Perquè hi ha jugadors que cobren doncs, 3.000 i 3.600 euros. Ja, també n'hi ha que cobren 500 o 600. Si afegeixes desplaçaments més la despesa que es fa en material mèdic, doncs estem parlant de pràcticament 300.000 euros en el cas de fer un playoff express i no pujar.
I quedar-te allí a la punteta, no? Sí, sí.
Clar, l'any del Sevilla Atlético, què passa? Clar, tu pagues una morterada en primes, però el dia del Baracaldo tots són de 1.000 persones al camp d'esport.
Clar, clar.
Bueno,
clar.
Més o menys fas les paus. Hòstia, a la segona ronda, té el Madrid-Castilla i en fots 13.000. Sí. Ja comences a guanyar diners. I a la tercera, té el Sevilla i en fots 13.000 més. No, ja et dona el múscul per fer l'equipàs que van fer l'any següent.
Per cert, ara què dius això a la Bundesliga, que ja han fet, ara no sé si dos o tres jornades després de, bueno, ara de la represa, s'ha vist que el factor camp ha desaparegut totalment. Almenys amb tres jornades, que no sé si són indicatives, només un 17% dels locals han guanyat els seus partits.
Bueno, això, i estem parlant d'Alemanya, que és un país civilitzat. Quan els estadis, més o menys, fa una foto, o sigui, no hi ha ratoneres com hi ha aquí a Espanya,
sí?
Ja no parlo de segona A i sobretot de segona B. Clar, el factor públic, allò del jugador número 12, és ara quan està quedant en evidència. Anar a jugar a Ipurua, per exemple, el Camp de l'Eibar, amb capacitat per 100-500 persones que estan a la xeta, clar, és una pressió brutal.
Clar.
Un Bernabéu, un Barça-Madrid en 93.000 paios gramant.
Jo ho sento, el clàssic, o un Barça-Espanyol, o un Real Madrid-Atlético de Madrid, o un Bilbao-Real Societat, o un Sevilla-Betis, que és el primer, a porta tancada, el trobaré molt trist. Jo sé que el futbol és futbol, però el trobaré molt, molt, molt trist, molt trist. Per cert, no, a la Vanessa Ortega li volia preguntar, que ara clar, a vegades sembla que ja sigui molt lluny la setmana passada. La setmana passada, Vanessa, vas estar parlant amb l'Albert Costa, eh?
Sí, sí, sí.
A través del Instagram Live.
Sí, sí, a través de aquesta iniciativa que ha impulsat el Xavi Estrada amb Life Sport and Emotion, i vaig tenir el plaer de poder entrevistar l'Albert Costa, que, bueno, m'uneix una amistat des de petit.
Sí, ja vaig veure que teníeu moltes batalletes, sí. Sí,
sí, tenim amics en
comú. De lluny.
Sí, i la veritat, feia molts anys que no parlava amb ell, i, bueno, em va agradar molt l'entrevista, i crec que a la gent també li va agradar molt veure'l, i, bueno, amb una acció una mica més lleidatà, no?, més local,
sí,
que no aquestes entrevistes més mediàtiques i així, que va ser una entrevista més propera, i, bueno, contenta, la veritat.
Parlant d'això, sembla que segueix en peu la data per jugar al Club Tenis Lleida. No sé si, Albert, sí. Crec que era el 12 de juliol, 11-12 de juliol.
Sí. Sí, el cap de setmana, el 10 al 12, em sembla que és.
Sí.
Sí, en principi serà el retorn del tenis professional espanyol després de del coronavirus. Serà el primer torneig amb jugadors professionals, tots del top 7 masculí, tret de Rafa Nadal, que és una altra dimensió, i sí, bueno, fa patxoca. També t'he de dir que a veure com evoluciona tot plegat i com arreglem el tema de l'aforament, perquè hem comentat
sí,
el tenis Lleida, que encara no havia sortit la notícia, i ja tenien trucades i menys d'arreu d'Espanya preguntant de les entrades.
Sí, el problema d'això és que si han d'estar separats, si s'ha de fer lloc cadira sí, cadira no, queda molt petit,
clar. Clar, clar, aquí tenim al cap l'eliminatòria de Copa Davis davant de Brasil, que es van fotre 10.000 persones, va ser una barbaritat. Aquest torneig, no sé fins a quin punt, doncs, primer, atraurà públic, perquè aquí no fa gaire, ja van fer un màster nacional, si te'n recordes, al pavelló Barris Nord, i a nivell d'assistència doncs, van punxar bastant, i després, a veure com se prendran les mesures de seguretat. Però, bueno, en qualsevol cosa, és una història que ubiqui altre cop allà en el mapa de l'esport estatal, especialment en el tenis, i una bona manera de saber el centenari del tenis.
I de la situació que venim, doncs no està malament. Ja per acabar, bueno, hi ha molts més temes més, però bueno, recordem a Emili Vicente, 3 anys sense Emili Vicente.
Sí, 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 i no hi havia que d'una manera o altra no el trobis en falta, no? Seria una veu molt autoritzada, doncs, per enraonar sobre tot el que està passant aquests dies i la bogeria del món del futbol, i de la societat en general, no? Perquè certament doncs, era una d'aquelles persones... Jo sempre ho he dit, em sembla que, o sigui, amb els anys i treballant d'això, acabes coneixent a moltíssima gent. Jo no conec ningú, tret de l'Emili, del qual ningú m'hagi dit res dolent mai d'ell.
Sí, és curiós,
És l'única persona que he conegut en aquests 48 anys de vida i 31 a nivell professional ja, que ha generat unanimitat. Que ningú ha tingut mai una mala paraula per ell. Jo crec que això, doncs, el defineix que era l'Emili Vicente i la seva figura. No?
Vanessa Ortega, que no és vinculada al futbol, però sí al món de l'esport, no sé si el vas arribar a conèixer, però bueno, seguir-lo i veure el que havia fet i les declaracions, i Laura, això sí, no?
Sí que vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo, i la veritat, com diu l'Albert, malgrat no sigui de futbol, crec que a la ciutat i en l'esport en general... l'opinió és unànim de la bona persona que de l'Emili. Més enllà de l'esport, crec que no hi ha millor floreta que et diguin que siguis bona persona, i crec que l'Emili reunia aquestes característiques.
Bona persona, com he dit, educat i amb sentit comú, que avui en dia...
Bueno. Són uns dies, Ricard, per la melancolia, perquè també doncs, ara fa 7 anys que vam parlar de Juanjo Barra.
Sí, senyor.
Que descansa al Daula Giri, i que també és una persona que generava bastant humanitat.
Sí, senyor.
En el seu cas, al acabar treballant doncs, en una administració, doncs, bueno, en l'Ajuntament sempre hi ha algú que... Però també era una de les persones que generava unanimitat en el sentit que estava vista per gairebé tothom, i a part era un paio de molt bon tracte i una persona sensacional.
Sí, sí. Doncs escolta, que estem a punt d'arribar a les 2. Presidenta del Balàfia Volei, Vanessa Ortega. Escolta, que ja tinc... A veure, aquesta temporada no crec que ens veiem aquí a la ràdio, perquè les coses van lentes i són així, però tinc ganes de tornar-vos a tenir asseguts aquí, eh?
Bueno, més que res perquè també hem de conciliar, i això és un altre tema també bastant complicat, i si estàs a casa amb els nens, amb els fills...
No, llavors complicat. Ja, és impossible.
És impossible.
Vanessa Ortega, una abraçada, cuida't.
Gràcies.
I Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, també segueixes conciliant a casa, no?, entre ordinador, xarxes socials i sortir a que et toqui una mica l'aire.
segueixo sobrevivint encara, cada dia costa més, són 72 dies, em sembla ja. Bueno, un dia o altre sortirem,
Albert, deixa de contar-los, de veritat, deixa de contar-los si no és un problema.
Això és com a la mili, que han estat tant els dies al calendari, pues lo mateix, això és una mili.
Sí, però que aquí no sabem on està el final, aquest és el problema.
Aquest és el problema, sí.
Mare de Déu, avui no n'hem parlat, però properes setmanes n'abordarem de la temporada vinent, que la temporada vinent no està gaire clar, la EM feminista segueix tancant fitxatges i renovacions. Per cert, n'ha tancat una de molt important, ens queden 10 segons, però una jugadora que ja va estar allí, va marxar i ha tornat, i amb un bagatge important,
Sí, Ainhoa López, internacional de les categories inferiors, campionat d'Europa sub-19, l'any passat a l'Alavés, va tenir la mala sort de trencar-se el creuat, i ara torna, per tornar a tenir minuts i sentir-se futbolista. Jo crec que és una molt bona incorporació. Bueno, per cert, la Federació Catalana es passa amb l'E aquest dimecres, i en principi ens explicaran a veure com acaba tot plegat, i quin panorama hi ha de cara a la propera temporada.
Sí, sí, perquè jo no sé com tu, de moment han fet les fitxes dels nens per renovar la temporada vinent, perquè te guardin les places, però no saps ni com s'entrenarà ni res de res. Bueno, no ho sé.
Bueno, és complicat, a veure què ens expliquen.
En fi, Albert Escuer, una abraçada, cuida't.
Igualment, salut.
I nosaltres, que 30 segons ens plantem a les dues, senyals horàries, com sempre, espero que hagis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Ja saps que tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Si vols que toquem un tema concret, tu envia'm missatge. Escolta, Ricard, toca aquest tema. En fi, demà, tertúlia dels polítics. A través de les noves tecnologies, videotertúlia dels polítics. A veure com surt. Que acabis de passar bon dilluns. Salut. Adéu.